L'hora de la gent gran.
Com esteu? Radioients i televidents. Bueno, el temps avui no ens acompanya massa, fa bastant fred, però bueno, almenys aquí, amb la protagonista de l'entrevista, i estem bé.
L'ambient és bo.
Bueno, com cada programa, intento portar personatges que ens aportin coses interessants, sobretot enfocat de cara a la gent gran. I avui estic molt content de que amb nosaltres està una persona que amb una gran madurez, bueno, al final direu, bueno, claro, madurez, si als 70 i pico d'any no estem maduros, no sé pas què farem, no? Però que crec que per la seva forma de ser, per la seva valentia, per el seu plantejament de la vida, crec que és un exemple a seguir. Jo crec que és molt coneguda per tots vostès, però no està de menys el fer una mica de pinzellada de lo que és aquest personatge. El personatge en qüestió és la senyora Maria Antònia Pujol. 71 anys. Com s'ha agafat l'entrada d'aquesta dècada dels 70, que diuen que és la dècada prodigiosa d'aquesta edat més madura?
Jo, bé. Bé. No, a vegades inclús m'ho repeteixo a mi mateixa per adonar-me en compte que ja estic dintre dels 70. I ara ja t'he permès que em diguessis senyora, que fins ara quan me deien senyora me sonava una mica rindintín. Però bé. Vaig afrontant els anys bé i reconeixent que tot són etapes.
És que dic això, per exemple, de senyora, perquè va una mica relacionat amb el que s'està parlant de l'edatisme, no? De que a vegades, sense voler, aquesta societat, per ser més simpàtica amb la gent gran, a vegades et diuen d'una forma que a nosaltres potser considerem que és una mica desconsideració, no? Jo sóc dels que, si a mi no m'ho autoritzen, no m'agrada tutejar. Si la senyora Maria Antònia Pujol m'autoritza a tutejar-la, doncs jo la tutejaré.
Sí. I tant
però
que sí.
Però aquest costum s'ha perdut. Vull dir que a vegades dius, bueno, diuen Maria, diuen nena, diuen guapa, diuen tal...
Sí.
No sé, això tu, sé que ho diuen amb bona voluntat, però a vegades això...
Però pensem una cosa, jo sí que veig que... Mira, a casa meva jo tinc dos fills, el meu fill parla a tothom de tu, la meva filla no. Parla de vostè, amb qui té que parlar de vostè. Però el meu fill l'he intentat corregir, però és que ho fa amb un to que ningú es pot ofendre. Perquè encara que siguem una persona gran, aquest tu és dolç, és de respecte. I llavors poder hem de mirar una mica més, no el dir-te senyora o el dir-te Maria Antònia Seca, sinó el com. Com et tracta la persona que està al darrere d'aquell títol, no?
Però els de la nostra edat ens crida l'atenció. Jo, durant la meva professió, amb el que doncs, veia molts metges, que d'alguna forma sí que els metges són potser l'única professió que anteposen la paraula classe mèdica, no? No,
sí.
No diuen classe de manualitats, o bueno, classe no són tallers o alguna cosa, no? Vull dir, per què? Perquè han volgut mantindre aquesta consideració de dir de respecte, no? Jo sempre els dic doctor, i ara inclús els que estic parlant que estan jubilats, amb els que tenim amb un vincul, si no m'autoritzen el contrari, jo els dic sempre doctors.
I que n'hi ha molts que no són doctors, són metges només.
Exacte, però bueno, el donar-los aquesta categoria,
sí.
Ningú m'ha dit no em diguis doctor, perquè jo crec que tothom, si ha lluitat per alguna cosa, li agrada que li reconeixi. I també el que s'ha perdut moltes vegades és a vegades el comportament del vestuari, no? Jo sempre feia la visita amb corbata.
I ara no es porta.
I ara això ja no es porta. Per mi sempre considero que quan tinc que rebre alguna persona o dirigir un acte, m'agrada portar corbata perquè crec que és un respecte a una tercera persona. L'altre dia inclús vaig estar en un acte que un portava un sombrero, no se'l va treure en tota la nit.
Això també és una falta d'educació.
Jo
crec que sí. Una persona quan entra en un lloc s'ha de descobrir.
I això no sé si tu ho aprecies i ho notes amb la societat actual, amb la gent jove.
Jo ho aprecio perquè a més hi he estat criada dintre d'aquestes deferències i d'aquest que cada moment té el seu moment, no? I ho aprecio si ho fan. Però sí que és cert que jo el que aprecio molt és l'actitud que puguin tenir envers totes aquestes coses. Tan dolent és no treure's el barret en un lloc públic, perquè s'ha de treure el barret, on s'ha de descobrir, i llavors pots anar molt ben arreglat, però estàs perdent les formes en aquell moment. Com anar una mica penjim-penjam i tractar la gent amb deferència i amb educació. Llavors, sí que ho estan canviant. El que sí que a mi m'assusta i d'allò és aquesta falta de respecte que es té envers els altres en el tracte. Això sí que no m'agrada gens. No és només el tutejar o no tutejar, és la falta de respecte que es tenen, inclús entre ells, els companys, o amb l'altra gent. La falta de deferència amb l'altra gent. Perquè si no aprens aquest respecte, la vida no...
I amb la gent gran, potser nosaltres ho notem més o li donem més importància.
Perquè nosaltres hem viscut també més i, clar, nosaltres li donem molta importància en aquestes formes. I llavors encara ho notem molt més, no? Que no pas ho pugui notar poder una persona de 30 o 40 anys.
I l'altre dia també em va passar, era un moment que hi havia molt poca gent per aquí a Calella, allà al carrer, per allà al carrer Turisme i tal, vaig caure, vaig entreposar i vaig caure. I a 30 o 40 metres van passar algunes persones que no van ni
no
vindre.
No van ni venir, tot
perquè jo crec que es devien pensar que estava borratxo. Al tindre dificultat per tu mateix de ficar-te dret, dius, a vegades sempre pensen el que no és, no?
Sí.
Hasta que, mira, va ser un emigrant, una bona persona que pesava 40 quilos, la feina va tindre per poder pujar, però dius, a vegades notes aquestes coses.
De dir... Això és el que jo et deia del tracte, no? Aquesta indiferència vens als altres, que cauen... Si està borratxo, pues bueno, pues està borratxo, però pot ser que no ho estigui. I si està borratxo pot haver caigut i haver-se fet mal, també. Que és que no, per això no es mereix atenció. Llavors, això sí que m'amoïna, quan
mica...
veus aquesta indiferència envers els demés de la gent.
Sí, sí, i entra dintre del concepte de datisme, no? De que ja, per si, només per ser gran, ja et falta aquest suport per part de la societat.
Home, és que de fet és el que tu dius, jo si caig també, si no m'ajuda, no m'aixeco. Vull dir que ho tinc claríssim, podries tirar-me mitja tarda en allà, que com no tingués un puntal o alguna cosa, i haig de tenir un bon puntal, perquè si no, no m'aixecaria.
Sí, no.
I com nosaltres, doncs molta gent, no? Ens falta aquell impuls per poder-ho fer. I llavors això t'amoïna, perquè penses, un dia ensopego i caig i me puc estar aquí 3 hores, i la gent em miraran, però no m'ajudaran, no?
I tu dissimulant, per veure si et pots tindre un punt de pollo.
Jo crec que hem d'anar contínuament amb la vista esposes, que dic jo, amb aquell timbre, a per tot arreu, perquè poder seran la manera de que si et passa quelcom et socorrin, no?
Sí, sí, sí. No, ahir parlàvem, per exemple, a la conferència que va donar el doctor Guix allí a l'Esplai sobre la seguretat, tal i que igual, no? De que dius, ojo, tenim que vigilar, tenim que ser nosaltres mateixos que tenim que tindre la precaució de preparar la nostra casa, perquè diu, un dels grans problemes són les caigudes a casa,
sí,
no?
Sí.
Que si, per exemple, els mobles, que si els llibres, que si no tindreu tot
les estores
endreçat, exacte, o la banyera, que ara s'ha ficat de moda el que és la dutxa per comptes de la banyera, hem de ser nosaltres els primers, perquè és el que dèiem també abans, no? Molta culpa a vegades la tenim nosaltres també.
Bueno, no és que tinguem la culpa, però sí és això que dius, ara mateix jo me n'adonc, hi ha un cabell a terra i ensopego. Jo ensopego. I és perquè no aixequem els peus el suficient i totes aquestes coses les hem de preveure, mirar-nos el calçat, però a més no tenir coses pel mig.
Els teus, perquè... els teus fills t'avisen d'això? Et diuen, mare,
que...
escolta, vigila amb això.
Sí, 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 inclús la meva Carlota, mama, les estores li queden poc temps, aquestes estores per aquí al mig, no? I coses, ja que faci les coses pràctiques, el meu fill sobretot a vegades quan m'ajupo, mama, no t'ajupis així, ajupa't amb l'esquena recta, saps? Sí, 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 que m'avisen, sí, de dir,
vés
amb precaució, no?
L'altre dia, un dia, collons, diu, m'acabo de comprar amb tota la il·lusió un cotxe nou, del que m'agrada, i ara els fills no em deixen conduir.
Ostres, doncs pues és trist, això, no?
És trist, no? Continuem, perquè només hem arribat amb el nom i el cognom. Té 71 anys, vas néixer a Barcelona,
sí.
Però pràcticament des de molt petita la teva residència ha sigut sempre
Calella,
no?
Home, el meu pare era de Calella, i llavors la mama era de Barcelona. I vàrem néixer a Barcelona, però ja ens van portar cap aquí els meus pares, es van afincar aquí quan es van casar, i ens vam afincar aquí, i jo em sento calellenca. Sí que és veritat que si algú toca els de Can Fanga, doncs pues m'empipa. però me considero d'aquí. Jo sóc d'aquí.
Per què vas néixer sent el pare d'aquí?
Perquè la mare va anar a tenir-nos a Barcelona, perquè tenia els seus pares a Barcelona i llavors els hi era més fàcil, no?
Perquè es tenien a casa, no?
No, nosaltres vam néixer tots tres germans a la maternitat.
Val, sí, per tindre l'hospital
sí,
a prop.
Sí, exactament, exactament.
Molt bé. Aquí també hi ha una cosa que, lògicament, abans fem una prèvia entrevista per conèixer-nos una mica més a fondo i agilitzar l'entrevista, amb el que, al preguntar-te estat civil, m'has dit que ets soltera.
Sí.
Això civilment fa, soc això soltera. Fa 50 anys devia ser dur, no? Ara no. Però
quan jo vaig tenir la meva filla, sí, va ser dur. Però les coses van anar canviant i es van anar superant. La vida és això, són coses dures, les has d'anar enfrontant i les has d'anar visquent, i llavors pues, van endavant.
Però a més em vas dir que va ser una cosa, no que fos un trauma en aquell moment, va ser una decisió pròpia, perquè tu també eres una mica antisistema o el que fos,
sí,
no?
Sí.
Vull dir, no va ser la típica cosa, dius, home, però mira, un desliz i m'he quedat embarassada.
Bueno,
no?
El desliz sí va ser,
això sí, no?
Però sí, allò que rumies, penses que pots tenir poder alguna altra opció que pugui ser més còmoda, però al final decideixes tirar endavant. Jo tinc la gran sort de que tota la meva família va fer-me costat, tots, els germans, els meus pares, els meus avis, que eren grans, i les amistats més íntimes, tothom em va fer costat.
Van respectar la teva decisió de tindre-ho?
No, em van apoyar.
Et van apoyar?
Em van
no
apoyar.
Respectar, apoyar.
Apoyar, apoyar.
I la societat?
No gaire. Però bueno, amb el temps es van anar fent a la idea i després les coses també van anar canviant amb els anys. Al principi va ser difícil, sí, sí. Semblava que et senyalaven una mica, tant en a mi com en la nena, que, pobreta, ella poc havia fet res, havia nascut en allà on te li havia tocat néixer, no? Amb una família que l'estimava molt, però que els altres, com si fos diferent, no? I no
el
era
col·legi,
diferent.
El col·legi, sobretot?
També una mica. Abans els col·legis de monges eren una mica
complexos i complicats,
sí,
en aquest
sí,
sentit, no?
Sí, molts, eren. I allò, però bueno, també això l'ha fet forta, ha hagut de lluitar, ha passat les seves males estones, evidentment no vull pas dissimular-lo que a la Carlota li hagi estat tot fàcil, però és una nana molt ferma, una nana que estima molt quan estima, i que sí, que això amb els anys ho ha anat sobrepassant i ho ha anat està per damunt de totes aquestes coses ara ja.
Dius que el gran suport de la família ha sigut fonamental en aquest sentit, no? Perquè tu m'has dit
home,
també
en aquell temps, sí.
Que a més sou una família amb el que, bueno, tu ets una persona que per les teves característiques dius les coses a la cara, vull dir, t'agradi sí. O no t'agradi, dius les coses a la cara. Però aquesta comunicació que teniu a nivell familiar de parlar de tot i treure els problemes, crec que això ha sigut una gran ajuda, no?
Oh, i tant. Oh, i a més et fa afrontar les coses com són. I si has de parlar, hi ha mals entesos, evidentment, a totes les cases no hi ha flors i violes. Les soluciones en aquell moment. Amagar coses, o perquè que són nens això així, o això així no. No, a casa meva s'ha parlat, el que era pa, i el que era aigua. I amb els fills, i entre tots. I inclús la meva mare, que era la gran de casa, la mare també n'era present i n'era conscient de tot això.
El suport familiar és important, perquè a vegades
sí, amics i no és el suport econòmic només, eh?
Sí, no.
És el suport, aquest suport moral, aquest fer-te costat, aquest apoyar-se l'un amb l'altre, que és el que et fa gran, perquè a vegades econòmicament a casa meva érem molt justets, però moralment érem grandiosos.
Aquest és un dels avantatges també de viure en un poble, bueno, encara que ciutat de Calella sí. Ja, i que la família la tens a prop.
Sí.
Perquè ara, avui dia, això ja és sí, més complex i més complicat, no?
Sí, costa una
però
mica
tindre
més
la família a prop, els fills, els pares, tal i qual, això ajuda.
Sí.
Això s'està perdent, per desgràcia.
Sí, perquè les circumstàncies obliguen. També hi ha que dir que les cases, ara hi ha moltes cases que tenen un o dos fills, com a molt. I clar, si se te'n va un fill, ja se te'n va tot, i llavors ja queda tot. L'avantatge és que avui en dia les distàncies són més curtes que no eren en la nostra època, no? I llavors els tens més a mà, però clar, és molt diferent, és molt diferent.
O sigui, tu tens una filla, que és la Carlota, de 47 anys, i també tens un fill de 35 anys.
Sí.
La comunicació amb el fill també ha sigut bona?
Boníssima.
Perquè aquí vas intentar recuperar una mica la teva vida sentimental, no?
Sí, i allò que intentes, jo tenia clar que volia més fills, però els volia, si podia ser, en un entorn diferent. I llavors, pues, vaig conèixer una persona i vam refer una mica. Vaig refer aquesta vida i vaig intentar això. Després no ens va sortir prou bé. Culpa d'ell, culpa meva? No. Culpa de tots. No hi ha culpables. Les persones ens anem coneixent i ens anem veient amb la convivència. I amb la convivència o vas a millor o vas enrere. I llavors, com a parella, no vàrem quajar. Però jo vaig tenir el meu fill, que la veritat...
I això és la satisfacció més gran. Sí. A més, aquí també estàs dient una cosa, Maria Antònia, que demostra la teva valentia i la teva personalitat, no? Perquè ara també m'en dono compte, jo allí a l'esplai, perquè claro, parles d'aquestes coses i ara la gent gran pues, ja diu el que sent, no té cap trauma per no dir. I te'n dones compte que a vegades prendre aquestes decisions que tu vas prendre en un moment donat, per difícil que fos, jo crec que t'ha donat una gran fortalesa, perquè hi ha moltes persones, hi ha moltes dones que han aguantat lo inaguantable. Sí, han pogut dir, he estat casada durant 55 anys amb el mateix home, no? Però han aguantat tant que quan s'ha mort, ara és com comencen a viure.
Sí.
I comença a viure, als 70 anys és el mateix que comença a viure.
Però, perdoneu-me, és que de què serveix aguantar?
Això és el que em pregunto jo.
Bueno, de què serveix?
L'educació.
Perquè
no?
Si tu diguessis, aquest aguantar aporta més felicitat a la teva família i més felicitat a tu, dius, bueno, vale. Però és que no aporta, perquè a la teva família què li aporta? Si els teus fills i el teu entorn vol que siguis feliç. Si tu no ets feliç, no pots irradiar felicitat en els altres. Per estimar molt els altres, primer t'has d'estimar tu mateix.
Però, Maria Antònia, tu no creus que a vegades l'entorn familiar era el que et marcava el que no prenguessis una decisió?
Sí.
Tu has tingut molta sort amb la teva família.
Sí, no, i no és només l'entorn familiar, i a vegades la capacitat econòmica també et fa veure les coses d'una altra manera. Vull dir, i abans moltes dones no tenien una llibertat econòmica o no es creien que no eren capaces de tirar endavant, perquè les persones a vegades no ens n'adonem del que podem fer fins que ens ho posem a fer-ho.
I tu, com és que vas ser capaç econòmicament també de sortir-ne? Què vas fer per això?
Treballant i lluitant. Sí que he tingut la sort que he treballat moltíssim, però he treballat en una feina que m'ha agradat molt. I llavors això també satisfà. I és a base d'això. Et trobaves... Jo dic moltes vegades que la vida és un ball. I quan vas a ballar, et toquen un tango, et toquen un vals, et toquen una altra cosa, i tu balles aquell ritme. Doncs la vida és el mateix. Segons el moment, et toca fer una cosa o te'n toca fer una altra, no?
Però aquest poder d'adaptació, suposo que t'haurà costat amb el sentit de a soles pensar, no?, el que has de fer, no?, amb la soledat a vegades de la nit, bueno, com en sortiré demà.
Saps què te diré? Josep Maria, anava tan cansada que no tenia massa estona per rumiar, no? I llavors sí, que rumies, però tu te'n vols sortir i lluites per sortir-ne'n. Jo vaig haver de treballar molt i poder no vaig... Sí que vaig estar pels meus fills, però poder no vaig poder jugar aquelles estones que potser ells haguessin merescut que jo jugués amb ells, ni aquells dies d'esbarjo que haguessin ells merescut de poder estar amb ells, perquè jo havia de treballar. Però tenia jo una mare que aquests esbarjos els hi donava també. I llavors vaig fer per les circumstàncies que vaig tenir. Ara que tinc nets, me n'adonc què és el poder jugar amb ells i fer comèdia i fer aquestes coses, cosa que amb els meus fills pues no es va donar la circumstància després, abans de poder-ho fer amb ells, no? Perquè jo vaig treballar moltíssim per tirar-ho tot endavant.
Però quants anys vas estar sense tindre una vida social, fer viatges, vacances... Vas viure aquesta vida o...?
Vaig estar uns anys que van ser treballar i els nens i la casa.
Vas començar a treballar als 13 anys, tu,
sí. Sí. Bueno, però allò treballar ja va ser... van ser uns quants anys. I ara, si et diré la veritat, jo no sóc massa d'anar-me'n a vacances, jo disfruto fent coses. Jo disfruto molt fent coses. Viatjar no és... Ja m'agrada viatjar. Però no és... no m'embolicaré ni m'empenyaré ni estalviaré molt per viatjar. Poder estalviaré per poder tenir un bon dinar amb els meus, amb els que m'estimo, no? Això sí. Però no ho he en aquell moment no vaig trobar-ho a faltar, tampoc tenia temps per trobar-ho a faltar, no? Però a posteriori tampoc m'ha sabut greu no haver tingut aquells moments. Eh? I sí, que vaig estar poder, entre una cosa i l'altra, van ser 20 i tants anys que era això, lluitar per tirar la casa endavant. Però quan veus que les coses han anat endavant, quan veig els dos fills que tinc, que són magnífics, perquè ells són així, són magnífics, no pesa res.
Els entens? O sigui, diuen que a vegades la vida torna i dona voltes, la vida, no? Però que no és el mateix el que pensen els nostres fills, els nostres nets, del que penses tu. Com arribes amb aquest enteniment amb ells? Vull dir, quan te demanen un consell o tu els donis un consell?
Nosaltres som bastant lliures tots, vull dir que som bastant de deixar fer. Eh? I llavors no som allò de dir mira que si passes per aquí et donaràs un clatellot, mira que si passes... No n'hem sigut mai massa. Però sempre hem tingut un bon hem trobat un bon nivell amb aquesta relació d'aconsellar, si vols dir-ho així, d'aconsellar, de fer costat i totes aquestes coses, hem trobat un bon nivell. I quan no hem trobat el nivell, si s'ha de discutir, es discuteix. I un cop pot discutir, un cop dit, i ja està.
Tu, Maria Antònia, vius sola.
Sí.
Vull dir que estàs molt unida a la família, però cada un viu a casa seva,
sí.
No? Què penses de la soledat?
Jo estic molt bé. Jo crec que seria una persona no massa adequada per dir què em penso de la soledat, perquè no l'he sentida. I ara, en aquest moment, estic molt bé com estic. Però, clar, és una soledat activa. El que jo no recomanaria a ningú és estar-se a casa sentat a la butaca mirant la tele i sortir a donar una volteta, si és que tens un gos que faci pipí, i altre cop cap a casa. Això no ho recomanaria. La gent, hem d'estar amb gent i hem de fer coses amb gent. Llavors, poder no tens temps, no aprecies aquesta soledat. Al contrari, que quan estàs una mica bastant fora de casa, quan arribes a casa dius, ai, que bé.
A més, m'has confessat una cosa, de dir, bueno, ja, això ja t'ho vas plantejar fa 30 anys, diu, a casa meva no entrarà una altra parella.
No, jo m'ho vaig plantejar, bueno, va ser un plantejament intern, no?, de que no, perquè és molt complex el món de la parella, i jo també sóc complexa. Llavors, jo volia la meva estabilitat amb la meva família, que són els meus fills. I considerava, ja ho vaig fer una vegada amb la Carlota, que vaig posar una persona que era aliena a ella a casa, i quan ja li tenia una mica acostumada en aquesta persona, llavors aquesta persona va deixar de ser-hi, no? I llavors jo volia tenir la meva estabilitat amb la meva família, que són els meus fills. I si poso algú del carrer, no hi seria, no seria aquesta estabilitat. Poder també va ser una reacció una mica egoista, no? Però els meus fills han viscut en aquest aspecte molt tranquils i han tingut una estabilitat familiar que no l'haguessin tinguda, potser si jo els hagués posat algú i després no funciona, han de veure discussions o mals entesos més que discussions i al final cadascú pel seu compte. Els hi vaig voler estalviar, això.
Sí que has donat prioritat a la família, però no ha sigut un sacrifici per la
no,
teva part,
no,
lògicament.
No. Jo dedueixo que és que jo ja sóc la persona que sóc així lliure, no?
Jo, una de les coses, Maria Antònia, que des que et vaig conèixer em va cridar l'atenció, no? Vull dir, tu ets una persona amb una gran facilitat de paraula, ets una persona que quan dius una cosa l'entén tothom, o almenys qui...
Ho intento.
No, l'entén tothom o qui la vulgui entendre, m'entens? Vull dir, això és una altra cosa, no? On s'ha pres aquesta cultura, la cultura de transmissió de lo que tu sents, d'aquest diàleg, d'aquesta clarividència?
Jo no crec que l'hagi pres enlloc. Això, a casa meva, sempre tothom ha sigut molt clar. Poder per la part del meu pare, el meu pare era un gran parlador, però no... et surt una mica de dintre, llavors veus les coses molt clares, i quan tu veus les coses molt clares i les defenses, les transmets bé. Eh? quan vols tergiversar una mica les coses que tu penses perquè poder les vols dir d'una altra manera, perquè potser seria més correcte, perquè no sé què, llavors poder no t'expresses com t'hauries d'expressar i no t'entenen com t'haurien d'entendre. Però no és que diguis jo n'he après, m'ha anat sortint així al llarg de la vida, no? I sí que sempre he sigut molt xerraire. I es veu que ja era petita que ja explicava contes, que era molt petita, i ja explicava contes a la meva manera. O sigui que suposo que és una cosa una mica innata en la persona, no? I això després que... la vida et cultiva, però...
Això crida molt l'atenció, per exemple, amb els sud-americans, no? Que tenen, ja no cal parlar dels argentins, no?
Sí.
Que tenen un gran vocabulari i unes expressions extraordinàries i fabuloses. A vegades s'excedeixen, no? Però
sí,
tenen molta facilitat de paraula en aquest sentit, no? Bueno, el... vas començar a treballar als 13 anys i, sobretot, t'has dedicat a la costura.
Bueno, era la meva afició.
I professió.
Des de que era molt petita, jo recordo a casa, la meva mare i la meva àvia ens feien la roba a nosaltres, i quan jo, que per desgràcia en aquella època en seguida em constipava i havia d'estar 2 o 3 dies a casa i així, pues aprofitava a fer ja vestits a les nines i coses d'aquestes. M'encantaven les nines de retallar, aquelles nines que anaven amb els seus vestidets, intentava fer-ho perfecte. Suposo que ja ho portava també una miqueta a dintre. I llavors vaig estar uns anys treballant en una farmàcia i ja m'agradava. Però quan va néixer la meva Carlota necessitava temps per la meva Carlota. No podia tenir un horari tan poc flexible. I llavors, clar, el cosí té un gran avantatge. Pots cosir dissabte, diumenge, de nits, de dies, a l'hora que et convingui. I m'hi vaig posar a fer el que era la meva afició, pensant que poder seria temporal, em vaig posar a cosir per guanyar-me la vida. I ja no va ser temporal, ja va ser per sempre. M'agrada, m'he espavilat, he tingut un taller, he tingut gent treballant per mi, i ara ho faig, vaig anar reduint, conforme em vaig anar fent gran, vaig anar reduint perquè volia acabar fins a l'etapa de la jubilació, fent de modista, que era el meu, i en petita escala, no, amb calientat, amb més tranquil·litat, per dir-ho així.
I la Carlota? No li agrada cosir?
No. Ella se sap fer alguna coseta, se sap defensar per fer-se el seu personal amb el sentit de dir les seves vores, les seves coses. Però jo crec que ho han vist tant a casa, perquè el meu fill veia una màquina i es posava malalt. El meu fill l'entraves un ratet al taller i a cap de 5 minuts ja deia anem.
O sigui que el fill tampoc, eh?
No. Jo crec que poder és una mica això, no? Que han vist la mare assentada allà tanta estona i els hi ha fet una mica... revulsiu, no? Allò de dir, hòstia, la mama totes les hores aquí, aquestes màquines ens prenen la mare, no? Una mica poder.
I Maria Antònia, qui t'està substituint a Calella? Busques una modista i no la trobes?
No, en modistes titulades, que jo sàpiga, poques n'hi deu haver. I si és que n'hi ha, ja som grans. I gent que sàpiga cosir una mica, doncs sí que n'hi ha, però que sàpiguen cosir. Llavors,
sí, però
això...
que us deixarà a casa, si busques una modista no la trobes.
No, modista és molt difícil, una persona que et sàpiga fer una mica de tot, que et pugui fer un vestit a mida, o que et pugui adaptar un vestit que tu tens o que t'has comprat i te'l pugui adaptar a com tu el vols i a les teves mides, poca gent hi ha. Sí.
I això substituït per el pret-à-porter, es diu?
Ara, sí, el pret-à-porter va ser el que va substituir l'alta costura.
Però i per què? Vull dir, la gent prefereix això perquè és més barat?
No, ara aviam, ara hi ha una cosa, Josep Maria. Ara ens ve una roba que la paguem barata, o que diem nosaltres que la paguem barata perquè comprem roba de poca qualitat. Per tant, paguem el preu que té. No és que la paguem barata. El que passa que, clar, jo ara me ve una persona a casa que s'ha comprat uns jeans o uns pantalons i li haig de canviar la cremallera i li costa gairebé el que li ha costat el pantaló. Clar, llavors has de dir, aquest pantaló m'agrada molt o me'n compro un altre, que probablement a cap de 4 dies se't tornarà a trencar la cremallera. Jo sempre dic que es comprin roba bona, que la roba bona es nota, i jo cobro el mateix, jo i qualsevol altra persona que faci aquesta feina, et cobrarà el mateix si et fa un pantaló que val 100 euros que un pantaló que val 10 euros, perquè la feina és la mateixa i s'ha de fer amb la mateixa dedicació.
Té tan baixa qualitat, és la roba,
molt,
la que és barata, no? La que
molt,
és cara, suposo
molt,
que no, eh?
Molt, sí? Molt baixa qualitat, molt. Molt baixa qualitat. El que passa que es premia una mica el color i el disseny i la gent hem perdut el saber què és bo i què no és bo... Les atxures també hem perdut, anem tots vestits una mica pengim-penjam. Abans el que un vestit et caia és impecable era un gran què.
ara ja no tant.
No, no.
I el mercat de segona mà? Va creixent o la gent encara se'n dona vergonya?
Jo te vaig dir, el mercat de segona mà va creixent, però creixia amb la roba bona. Però és que ara aquesta roba barata la compres de segona mà i la podrem portar 3 dies i està fet una mer. Perquè és que els pantalons queden deformats, els jerseis també es deformen, a lo millor les costures queden d'aquella manera que la de la dreta va cap a l'esquerra i així. Llavors, amb aquest tipus de roba no té gaire raó de ser al mercat de segona mà. Perquè t'esperes a les rebaixes i et costa el mateix.
Tu ara en aquests moments, Maria Antònia, estàs jubilada. Però estàs jubilada relativament.
Vaig fent cosetes.
Perquè dius, a part de que dius encara continues amb l'afició de la costura, més per afició que per una altra cosa.
Bueno, perquè no vols perdre també... Quan deixes de fer una cosa, perds una mica el saber-ho fer. Perds la traça, no?
I la família se n'aprofita perquè...
No, la família no. Jo tinc una família molt maca en aquest sentit.
No? I compren de les botigues...
Bueno, llavors sempre ho has d'adaptar, no? Tieta, fes-me això, tieta d'allò, però no són... Inclús, no sé, unes mànigues, coses d'aquestes. Però fer-los una prenda a mida, fa de temps que no els hi faig, perquè no se saben emprovar, no s'estan quiets. Vull dir, al final dius, aneu a fer punyetes, m'estimo més donar-vos 50 o 100 euros i compreu-vos el que vulgueu. Sí.
Però tu, a pesar d'estar jubilada, estàs vinculada perquè continues sent la presidenta de l'Associació Cívica Capaspre.
Sí.
Estàs vinculada amb l'ABA.
Sí.
D'una forma voluntària, però activa.
Un membre actiu de l'ABA.
També estàs, bueno, a través de del que és l'associació cívica, feu el mercat solidari 2 vegades a l'any.
Sí, ara ja a partir d'aquest any anirem passant el relleu, perquè ja l'associació cívica ja som grans i llavors el mercat solidari no és una feina molt llarga en el temps, però hi ha uns dies intrínsecs que vol molta energia i vol força, perquè has de carregar, has de descarregar, has de tornar a carregar, has de tornar a descarregar, i llavors l'ABA serà el nostre successor, i ara, mica a mica, aniré...
Aneu traspassant l'ABA.
Anirem traspassant algun membre de l'ABA perquè a poc a poc se'm vagi fent... Ara jo estaré al costat, ja no el deixaré pas sol.
Però costa, no, trobar voluntaris? El voluntariat és... Per què? Per què costa tant?
En l'ABA no ens podem queixar. En l'ABA no ens podem queixar. El que passa que costa trobar relleu en les juntes de les entitats. Saps què vull dir? La gent no vol tenir aquell compromís ferm d'haver-hi de ser, d'haver de lluitar i d'haver-ho de tirar endavant. Volen més ser voluntaris de vinc un dia i ja està. Saps? Això costa més.
I això afecta molt a les associacions més petites.
Afecta, no? Perquè no ens afecta només a nosaltres, afecta a tothom, no? Que es van fer, les juntes es van fent gran i arriba un moment que dius, bueno, no hi ha relleu i ho hem de deixar-ho estar. També val a dir que la feina que fèiem a la cívica, avui, gràcies a Déu, gràcies a les xarxes, des de casa, tu pots fer la feina que nosaltres abans fèiem, que érem l'intermediari entre el poble i l'Ajuntament, no?
Val, val.
Sí, i llavors tot això ara ja ho pot fer molta gent directament.
Bueno, continuo així perquè voluntariat em fa falta, i persones amb
jo
iniciativa
espero,
són importants.
Jo espero no perden... Sí que potser suposo que amb el temps anem baixant el ritme, no? Perquè la vida és la que és. Jo ara he estrenat l'etapa de ser d'àvia i vull fer d'àvia també.
No, a més, també el que noto moltes vegades allí a l'associació és també de que a la gent li has de donar el que verdaderament li agradi.
Sí.
Has de descobrir una mica, de dir, escolta, tu t'agrada la costura, doncs dona-li alguna cosa relacionada amb la costura.
Exacte.
No la fiquis ara a fer una cosa que no l'ha fet amb tota la vida, no?
Sí.
Vull dir, quan trobes aquest punt de satisfacció per part de la persona, el voluntariat s'incrementa. Ara, com caiguis en una rutina o algo, o una obligació,
la gent s'acaba avorrint i llavors, com que no venen a gust, avui em fa mal el genoll, demà em fa mal el braç, i en canvi si tenen alguna cosa, els continua fent mal el genoll i el braç, però tenen un
i mentre
un
ara ja no se'n recorden.
Exactament, això ho veieu vosaltres amb els grups que arribeu a tenir allà a l'esplai, que són, i en dono fe, perquè ho he vist i ho he viscut, de que treballen el que no està escrit.
Sí, sí, sí. No, allà tinc, gràcies a Déu, hi ha gent que treballa molt i que si els hi dones coses que els hi produeixen satisfacció, la gent és més activa. I sobre sobretot descobrir voluntaris que els agradi fer alguna cosa en concret,
sí.
Perquè n'hi ha que els agrada fer voluntariat,
sí.
No? Que el que dius tu no deixaràs de ser voluntària, tinguis l'edat que tinguis, et moriràs con les botes puestas,
sí, dir, sí.
Per què? Perquè t'agradi en el fons. Dintre també d'això de l'edatisme, que ara està bastant de moda, tu creus amb certes, puguem dir, conclusions que s'ha arribat, de dir, la gent gran normalment està catalogada com a deprimida i trista.
Però això és que...
Ho aprecies, això?
N'hi ha que sí. Però n'hi ha que sí perquè és que quan encara estem actius ens hauríem de preparar per quan vingui aquesta segona etapa, que serà de molta menys responsabilitat, de molta menys activitat. Però ja ens hauríem de preparar. És que quan som jovenets ens preparem amb estudis per afrontar el treball, per afrontar el dia de demà, doncs també hem de pensar que aquesta etapa vindrà i hem d'afrontar aquesta etapa. No l'hem d'afrontar amb resignació. I en quant a l'edatisme, jo no, a mi m'és igual, a mi me poden dir que tinc 71 anys, me sembla molt bé, però jo continuaré fent el que d'allò. Perquè sí, tinc 71 anys, però faig el que puc fer. Amb 71, o potser em podria tenir 65 i també ho faria, o em podria tenir 75 i també ho faria. Vull dir que a vegades, quan ens diuen una mica això de l'edat, hauríem d'aprendre a no escoltar-los tant, sinó escoltar-nos a nosaltres mateixos, que és el que nosaltres podem donar.
Això que dius tu tens molta veritat, perquè hi ha estudis, hi ha persones que aconsellen que a partir dels 50 anys un s'ha de començar a preparar, no? El que passa és que el problema és que hem de canviar també el concepte. Bellesa... és com dir, bueno, doncs ja retirada, ja amortitzada.
Pues això és el que no hem d'acceptar. Això és el que no s'ha d'acceptar. No estàs de retirada. Sí que canvien les formes i les maneres de poder fer les coses, perquè activament el físic no és el mateix com quan tenies 40 anys. Però t'has de buscar coses, perquè hi ha moltes coses que podem fer. I no hem de pretendre també només de ser aquella generació que pot donar consells. Perquè, clar, si tu només vas donant consells, arriba un moment que s'afartaran de sentir-te. Has d'anar fent coses, les coses que tu puguis fer. Això és com fer d'avi. Has de fer d'avi, però no has de tenir l'obligació de fer d'avi. Has de fer d'avi amb el cor. Ho entens? I és una etapa de la vida. Pues, però aquell avi que se senti obligat, pues llavors que posi les mesures, que diguin, jo puc fer d'avi fins aquí perquè el meu cos me dona per aquí, però vull fer també això i vull fer també allò. Ens hem de preparar per l'etapa que vindrà, perquè a més cada vegada és més llarga aquesta etapa i cada vegada té més qualitat de vida aquesta etapa també. Per tant, ens anem d'anar buscant coses. Poder sí que al final haurem de fer uns estudis per aprendre a ser grans.
Jo crec que sí, perquè diuen, a més, també les estadístiques serveixen per alguna cosa, no? Encara que es pots interpretar segons tu t'interessi. El 5% de la gent gran se sent esclau dels fills per cuidar els nets, i el 40% se senten utilitzats. I
tu llavors s'ha de donar un no a temps.
Tu ets de les que creus que has de dir, bueno, fins aquí.
No, però ha sigut innat en nosaltres. O sigui, jo no he posat de dir, ei, fins aquí, ni el meu fill, que en aquest cas és el que
no
es para, m'ha demanat. Ells han necessitat un ajut, que entre la meva consogra i jo. La veritat, tinc que dir que tant el meu fill com la meva jove ho han repartit molt equitativament, aquesta tasca ens l'han repartit molt equitativament, perquè cap de les dues parts ens poguéssim sentir que fem més o que fem menys. I després és una cosa que ells necessiten una ajuda i proporcionem una ajuda, però no és una obligació. Ells en necessiten i jo els hi proporciono tota l'ajuda que puc. I a més, com que vull que siguin uns pares relaxats i així, si amb una altra cosa els hi puc ajudar perquè ells estiguin més, no més relaxats o perquè s'estiguin sentats al sofà, sinó perquè puguin gaudir més del meu net, perquè a l'estona que ells estiguin a casa, que no hagin d'anar a treballar, puguin jugar una mica més amb el seu fill, encantadíssima de poder-ho fer.
Ara saps també, Maria Antònia, que una tercera part de la gent gran està ajudant els fills econòmicament?
Probablement.
Això no passava abans, no?
No. També vam dir una cosa. Abans sempre hi havia, i recordo Josep Maria fins no fa tants anys, que sempre a la casa sempre es quedava algun fill. Sempre es quedava algun fill a la casa. I llavors, l'hereu o el petit, perquè aquell l'hereu havia marxat primer, el que fos, es quedaven a la casa per... Clar, també feia més portable la vida dels pares i més portable la vida del fill, perquè si tu et compres una casa has de pagar una hipoteca o has de pagar un lloguer. Llavors, tot això ho feia més fàcil. Clar, poder hem viscut... Però ja no és que només els pares hagin d'ajudar els fills, poder és que hem viscut una etapa que no hem après que s'ha de viure amb les possibilitats que tens. Que aquella dita que diu que no es pot estirar més el braç que la màniga, sinó al contrari, la màniga la pots estirar, però el braç l'has de deixar com està, perquè si no te'l trenques. I poder hem fet això una mica, no? I llavors ens hem trobat una mica entrampats i, evidentment, qui t'ha d'ajudar? Els que t'estimen.
La vida, tot això que t'estic preguntant ha sigut una enquesta feta per la Caixa a nivell de gent gran, eh? O sigui, això són opinions majoritàries de la gent gran, no 100%, per supost, no? Les persones grans no tenen capacitat d'adaptar-se als canvis.
La veritat és que la perdem una mica, aquesta capacitat. Poder perquè tenim aquell costum de dir jo ho he fet sempre així, perquè ho haig de canviar. I ens hem d'adaptar. Ens hem d'adaptar perquè nosaltres canviem i el nostre entorn canvia. Dic el mateix que deia del ballar. Si tu toquen un vals i vols ballar un tango, malament aniràs, no? I llavors ens hem d'adaptar una mica, no?
Les persones grans perden capacitats intel·lectuals.
Perds, no capacitats, poder perds memòria, perds la fluïdesa, eh? Allò que a vegades vols dir una cosa i no te'n recordes en aquell moment i et fa una ràbia. Però també crec que si nosaltres ens apliquéssim anant-les mantinguent aquestes capacitats, les mantindríem molt més. A vegades és que ens deixem una mica.
Vols dir que a vegades molta culpa de la nostra situació de grans és nostra mateix?
Una mica sí.
Sí, que a vegades també un s'ha de conscienciar de que no perquè sigui gran li han de fer tot.
Exacte.
Ha de ficar un esforç.
No, i que ell ha de tenir una autonomia, ha de continuar tinguent una autonomia i una qualitat de vida pròpia. I llavors això ho has de voler... És una mica el puntillo personal, no? De voler ser així, de tenir aquesta autonomia en tots els sentits i poder mantenir-te'n a les converses. A vegades la gent gran tenim un dinar familiar o un dinar d'amics perdó, i quedem una mica apartats per no posar-nos en la conversa, llavors estigues una mica a l'aparato. Jo sí que tinc, perdoneu, haig de dir que, per exemple, quan els de casa comencen a parlar d'intel·ligència artificial i això, és que la veritat, la meva capacitat ja no m'adona. Aquí sí que ja no m'adona. Però per lo de més, intento escoltar i a vegades, si no sé, pregunto. De dir, això que esteu dient què és? O com és? No? I això hauríem de fer-ho tots nosaltres. La bellesa també té les seves curiositats, també té la seva època de descobriments.
Nosaltres ara saps tu que hem tingut una ocurrència allí a l'esplai.
Una de tantes.
Bueno, una de tantes, sí. De participar a la rua de l'Almaresme com a únic representant de Calella. Vull dir que hem tingut també...
La responsabilitat.
La responsabilitat, no? Tu com ho veus, aquesta barbaritat que en fem i que damunt hem titulat la nostra carrossa Burla sí. L'amor? Com
aviam,
ho interpretes tu?
Vaig a dir una cosa, com que... Analitzem-ho bé. És la primera vegada que ho feu, per tant no teníeu la capacitat, a part de que a mi em consta que us hi vau posar molt tard, que heu tingut molt poc temps. Us heu pogut preparar poc, us heu fregat amb un fregau, el que es diu en castellà, us heu metit en un fregau, però bueno, n'heu sortit bé. I el títol que li heu donat a la Burla a la mort, improvisant una mica, està molt bé, perquè allò de dir, nosaltres ja anem cap allà, perquè hi havia gent realment gran, no gent vella, realment gran, amb ganes de fer coses, però clar, nosaltres tot aquest temps ja, quan arribes a una certa edat, tot el temps que vas passant li vas traient a la mort, la vas burlant una mica, no de dir, ei, encara no vinc, ja vindré, però encara no. I jo el títol no m'ha semblat pas mal.
O sigui, no, ha sigut una bogeria agradable.
Exacte.
I interessant, no?
Sí, sí, sí.
Jo
sí.
Recordo també que durant la cabalgata entregàvem com uns recordatoris,
sí?
No? Hi havia gent que... Hi havia gent gran que no la volia. S'ho van prendre tan en sèrio, veure un ataúd, una persona dintre, i tot això de la burla de la mort, que encara hi ha gent
bueno,
gran...
Bueno, és que és l'estar actiu i el fer totes aquestes activitats, i que vau aguantar un munt d'hores, perquè una cabalgata de carnaval no és només el rato que estàs en la rua, sinó el rato que estàs esperant perquè es munti tot, que és un munt d'hores. No és una mica la burla, la mort, de dir, bueno, encara hi som i encara estem aquí així. Jo no crec que el títol estigui mal encaminat.
Mira, jo vaig tindre també una ensenyança que després de la rua vam fer la gran festa a la fàbrica Llobet, no? Amb el que, d'alguna forma, doncs, totes les comparses, que no deixa de ser una comparsa, socialitzar-se, vull
sí,
dir, escolta,
sí, sí.
És un grup d'amics que formen part d'això, la majoria més joves que nosaltres,
sí.
No? Però vam fer una festa que em va fer pensar una cosa, no? De dir... La forma de divertir-se d'aquella gent, no? De que van inclús barrejar, els DJs eren molt bons, barrejar música dels 70-80 amb la música actual. Això no sé com quin nom en tenen. Vull dir,
bueno,
que
sí.
Poten una barreja de música...
Però amb això no hi estic gaire posada, jo tampoc.
Però vull dir, allò em va impactar. Saps què és començar, potser dius, per dir alguna cosa, no? Perquè m'entengui la gent. Començar ballant un vals i que de sobte para el vals, a la meitat del vals...
I te posen un rap.
I et comencen a saltar i dius, no ho pots evitar, tens que saltar,
sí.
No? Vull dir, la força que té la música, no?
Molt, molt.
Això també me n'he donat compte que dius, ojo, fem un esforç, no per separar-nos de la joventut.
No, al revés, al revés.
Al revés, hem de contagiar-nos d'aquesta il·lusió, d'aquestes ganes i d'aquesta força.
Jo diria... Tu em dius que som la generació platejada i jo no en diria que som la generació platejada. Som la segona joventut. Perquè quan ara nosaltres no tenim aquelles responsabilitats que teníem de criar fills, de treballar a toc de res perquè pagàvem moltes coses, d'escoles, de tot això, pots començar a reviure coses que durant uns anys has hagut d'aparcar. I això és el que també ens hauríem de mentalitzar, de dir, ara parco així, inclús en el món de la parella, aquella parella que ha pujat un, dos, tres fills i torna a recuperar la seva intimitat a casa, que tornen a estar sols, i tornen a recuperar com quan tenien 20 o 25 anys, hauríem de veure-ho així. Jo crec que ens hauríem de mirar una mica. La segona joventut. La joventut tampoc no és fàcil. També tenen aixaques, perquè tenen les hormones a tot allò i tampoc estan al 100% físicament, no? Però nosaltres no estem al 100% físicament, però ho hem de viure.
Però, Maria Antònia, jo quan vaig estar allà, a part de tot aquests, eren potser 1.500 persones, que tremolava el terra, tremolava
ja,
el terra de la fàbrica Llobet, no?
Des de casa meva se sent...
Exacte. Vaig veure persones, potser no tenien 70 anys, ojo, potser, però 60, sí, no? Amb una vestimenta juvenil... amb una copa, drets, participant de la festa i saltant. Em van produir enveja.
Pues això, Josep Maria, ho hagués pogut fer. L'únic que passa que el dilluns hagués estat fet una mica caldo. Dormies unes quantes hores...
No, estava de totes formes, caldo.
Dormies unes quantes hores més...
Sí.
I llavors et recuperes. Ara, conforme et vas fent gran, jo aquesta conversa a casa meva l'hem tingut diverses vegades, te'n vas adonant que et vas fent gran... Quan el temps de recuperació de les juergues o de les festes cada vegada és més llarg. Llavors vol dir que et vas fent més gran, no?
I no pots fer cada setmana, això.
Exactament. Per tant, ara el temps de recuperació és més llarg, però no vol dir que no ho puguis fer.
Sí, sí, sí. Bueno, jo m'estic ara també adaptant a la situació actual. Saps que ara hi ha la tardor.
Sí.
Que en diuen, no? O sigui, fins ara la gent gran, quan arriba a les 8:30 a les 9, fas un ball i ja comencen a retirar-se,
sí,
no?
Sí.
Ara ja intentem que arribem, a veure si podem arribar
10.
A les 10, 10 i mitja, a les 11, no? Quan ja portem aquest procés, el que dius, una o dues vegades a l'any, mirarem a veure si podem ja mantindre la juerga fins a les 4 o 5 de la matinada.
Aviam.
Aquest és l'objectiu que jo tinc, de que la gent s'integri més amb la joventut.
Sí, que faci una mica més el ritme de tots,
exacte.
No?
Exacte, perquè l'exemple també que vam donar, quan vam anar a recollir el regal, vull dir, la classificació no la dic, vull dir, això millor que no la diga. Vull dir, perquè vam anar a
algú
competir...
Algú ha de ser el primer i algú ha de ser l'últim.
Pues ho dic, nosaltres vam anar a competir, a qui se li ocorreix, no? Però quan van entregar el premi a dalt a l'escenari, i quan vaig dir que els que van participar eren gent de 70 i 80 anys, vam rebre un aplaudiment,
clar.
Que allà ens van donar el primer premi. Però un aplaudiment no de compromís, sinó d'admiració,
d'admiració
i de respecte, que dius, fer aquestes coses i compartir això amb la gent jove també ens ajuda, de dir, mira, la joventut també reconeix aquestes coses.
Sí, clar.
Vull dir que és clar. Ser molt bonic en aquest
sentit. I és el poder-ho, exacte, i llavors, aviam si d'aquesta feta que n'heu fet, aquesta experiència, sí. Altres... la gent que vinguin a darrere, sí. Que se n'adonguin que hem de conviure una mica més.
Sí, sí, sí.
Jo no dic amb la joventut de 15 anys,
no.
Però amb la joventut de 30 i tants, sí. I de 40 i tants, sí. Hem de ser més tàndem entre tots.
Sí, 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 sí.
No voler de dir, jo ja arribo a jubilar-me, ja faig una vida a part.
Sí, perquè havia una tendència, el que predicava una mica, és a dir, bueno, ens han creat una barrera, doncs ens defenem dintre d'aquesta frontera,
sí.
No? No, jo crec que fronteres no en té que haver, i el que hem de procurar és que si ells no venen, i anem nosaltres.
Exacte.
En aquest sentit, perquè crec que tots hi sortirem guanyant. Se'ns està acabant el temps i encara tinc dues o tres preguntes per fer-te. Tens por a la mort?
No. Però no vull que vingui encara, eh?
No, vull dir, escolta, crec que per la... A vegades, quan també presenten aquestes estadístiques, la vida mitja de la dona i de l'home, tal i que qual, el primer que fas és dir quants anys tinc i quants me'n falten per arribar amb això, no? Encara no s'hi queden, eh?
Sí, encara.
I per què no tens por a la mort? Per què el 99% de la gent gran, més de 70 anys, no té por a la mort quan la té més a prop que un de 50? Per què?
Poder perquè la tens més a prop. Poder també perquè ja has viscut més i has fet més coses de les que volies fer. Ho entens? Aleshores, saps que l'etapa propera, això ho has de tenir-ho en compte, en aquesta etapa de vida, que això no vol dir que et moriràs tu primer que un altre que tingui 40 anys. Això ja ho sabem, perquè el requisit que hi ha per morir-se és estar viu. Però la tens que anar integrant una mica en la teva vida, que això pot arribar. I llavors, jo por a morir-me, no. A mi el que em sabrà greu el dia que me n'hagi d'anar és que ja no podré estar amb els meus, amb els que jo m'estimo, i disfrutar dels que jo m'estimo, que és el millor que tinc.
Jo a vegades penso, ningú ha tornat de la mort, no, d'on està tan malament, no?
Suposo que no.
Ets feliç?
Sí.
A pesar de lo que has passat?
Sí.
I de lo que has tingut que lluitar?
Sí.
I de la, a vegades, de la incomprensió de la societat.
Bueno, tot això fa que jo arribi a ser feliç. Tot, perquè tot forma part de la meva vida, no? Les coses... I si te miro, te dic, n'hem passat de dures, però també n'he passat de molt bones. I la veritat que la vida m'ha premiat amb un entorn familiar molt maco.
Sí, hi ha una conclusió. Ser gran tampoc és tan malament, no?
No.
Que no?
No.
Tu creus en Déu?
No.
Creus en algo?
Amb els meus.
Amb els teus?
Sí.
Amb la teva família?
Amb els meus, sí. Amb els meus fills, amb els meus nebots, amb el meu entorn.
És que aquí estic buscant una cosa, no és que no estigui prestant atenció.
Que això no vol dir que no tingui respecte per les creences de la gent. Eh?
Sí.
Tot el meu respecte, eh?
Sí. A veure, jo t'he volgut dedicar una frase, no? A veure... Ets una dona que has tingut que treballar tota la vida cuidant fills i superant una vida dura i complexa. Se'n pot dir que ets una persona valenta i resilient, que ara aquesta més una palabra
sí, que s'utilitza. Sí, ara la fem servir molt, aquesta sí. De la resiliència.
La teua trajectòria parla de força interior, sacrifici i amor incondicional.
Sobretot d'amor.
Ha estat el pilar de la família, sovint posant les necessitats d'altres per davant de les seves pròpies.
Bueno, és que per mi la meva família ha estat molt important.
Has fet el que sí. I això demostra una gran generositat i compromís. És una dona que ha après i ha tirat endavant malgrat les dificultats amb una determinació admirable. Cada arruga, encara que no en tens...
No en tinc, eh?
No en tens, pot explicar una història de lluita i cada somriure una victòria guanyada amb esforç. La seva vida és un testimoni de coratge, perseverança i dignitat. Aquesta és Maria Antònia Pujol.
Moltes gràcies.
Gràcies, perquè ja no ens donem més temps, ja ens
moltes
foten.
Gràcies.
Però també molt agraït per estar aquí a l'hora de la gent gran. I
jo us agraeixo a vosaltres perquè considerava que la meva vida era pues, la meva vida i m'heu deixat expressar-me una mica. Suposo que a partir d'aquí hi haurà gent que poder no em coneixia prou i me coneixi una mica millor, o gent que poder agafar una mica l'empenta.
Per supost, Maria Antònia, per mi ha sigut un gran plaer invitar-te i que tu accepteixis aquesta invitació, i a l'exemple que m'has donat segur que li serveix a molts. Gràcies, Maria Antònia.
Gràcies a vosaltres. Trist i ben trist cantava un caduc vell pastor, veient que l'arribava sents trigar la tardor. Ja mai més les muntanyes podré banya i mada, adéu món ramat, dolça jovinesa, trista recordança, lluny de mi la pena, caduc pastor, ton cor viurà la neu del Canigó. Cantava de nit i dia l'angoixa trista del seu bon cor. L'amor del seu dolor i va tancar ses ulls amb un petó. Posaren damunt sa fosa una creu